Estem de nou a Ràdio Sarrià, la quarta paret, per parlar-vos de teatre. Aquest desembre tenim com a plat fort una secció del tema del mes que segur que portarà molt de records a un dels nostres radioullents. Per donar espai a les intervencions dels tres convidats d'aquesta secció, prescindim en aquest programa del desembre de la nostra secció habitual de nomenclatura teatral. Volem aprofitar la presentació d'aquest programa per explicar-vos que estrenem pàgina web. Preneu nota! parlemdeteatre.cat. A parlemdeteatre.cat trobareu notícies i tots els àudios dels nostres programes de la quarta paret. També aquesta web inclou notícies i informació del Club de Lectura Llegir el Teatre de la Biblioteca Emília Xargall de Sarrià. Alcem el taló i comencem! Lectura dramatitzada de textos teatrals. L'any 2017, en el lliurament dels Premis Oscars, va ocórrer un error històric. Durant el lliurament del Premi a la millor pel·lícula, Faye Dunaway va anunciar que la guanyadora era La La Land. Mentre l'equip de La La Land ja estava sobre l'escenari, agraint el premi, un dels productors del mateix musical La La Land va haver de desvetllar que, en realitat, la verdadera guanyadora era Moonlight. Avui, la Mamen Boades i Antoni Villar, dirigits pel nostre director habitual, en Pere Viboles, ens llegiran una obra de microteatre del dramaturg Marc Tejea que planteja una situació semblant. Una actriu acaba de guanyar l'Òscar a la millor actriu. Immediatament després d'abandonar l'escenari, quan encara té l'estatuet a les seves mans, en privat l'actor que li ha entregat l'Òscar l'informa que ha comès un error. La guanyadora de l'Òscar no és ella, sinó una altra actriu, i cal solucionar això. Escoltem el que ens diuen els dos personatges, en Robert i l'Anita.
Merda, merda, merda.
Gràcies, gràcies, gràcies. Perdonin, però ara m'haig de canviar. Sí, sí, molt contenta amb l'Òscar. Mirin que lluent i maco.
Merda, merda, merda.
Què et passa? Se t'ha corregut el rímel amb l'emoció?
On dia, on dia, on dia.
Doncs a mi crec que sí, un poquet. Però m'és igual, ara ja m'és igual. Sóc la reina de la nit. Vinga, porta el cava, que anem a brindar.
M'he equivocat.
Què?
M'he equivocat.
Com dius?
Que m'he equivocat.
Com que t'has equivocat?
Mira, llegeix el que posa la targeta.
Òndia?
Sí, això, Òndia.
Què fa el nom d'Elizabeth Garland en aquesta targeta?
És el nom de la guanyadora.
No, jo sóc la guanyadora.
No, no, no ets tu.
Com dius?
Que m'he equivocat. He dit el teu nom i havia d'haver dit Elizabeth Garland. Anem a dir-ho.
Però què dius, burro?
Anem a dir-ho, encara es pot arreglar.
Ja són el tall publicitari.
Per això, ho explico ràpidament i a la tornada de la publicitat li diuen al públic que hi ha hagut un petit error.
Petit error?
Es pot arreglar, ràpid.
Ah, no, 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 no.
Vinga, que ens dona temps.
Tanca la porta. Aquí no s'arregla res. A més, no hi ha res a canviar. Has vist? Tots m'aclamen. Spielberg m'acaba de picar l'ullet. Woody Allen m'ha dit, després, ja m'entens. En aquests moments s'estan barallant per mi. Aniràs tu a dir-los que prefereixin Elizabeth Garland? Vinga, home, si m'adoren. A més, segur que no és la primera vegada que passa.
Quin desastre.
No se n'assabentarà ningú.
Que no se n'assabentarà ningú?
Jo no li diré a ningú. I tu no li diràs a ningú.
No cal. Tu creus que aquesta targeta és l'únic original que hi ha?
No ho sé, però me la donaràs. Dóna-me-la.
Què fas? Torna-me-la.
Cal destruir-la. La vaig a cremar. Tens un encenedor? Segur que sí.
Què fas, boja? Que s'encén l'alarma d'incendis.
Per un paperet.
Sí, sí, per un paperet.
Bé, doncs ho cromo després.
Sí, sí, és igual. Ho té escrit el regidor a la seva escaleta. El té escrit el realitzador. Ho té escrit fins i tot a la parca cotxes. Segur. Ho sap tota la indústria de Hollywood. És igual, ara ja no importa.
però no ho sap el públic, i això sí que importa.
On tens amagat el sentit de l'honradesa, criatura? Et portaries un Òscar no merescut sense parpellejar?
No, és ell, és l'Òscar que vol venir amb mi.
Doncs que sàpigues que aquest Òscar serà la meva condemna. Estic acabat.
Però si ets una estrella de Hollywood, has guanyat no sé quants Òscars. Jo de petita, veia les teves pel·lícules. Ets una llegenda viva.
Que es morirà de fam perquè ja no el contractaran mai més. Una estrella? Tu has vist les pel·lícules que ara estic fent? La merda de papers que m'estan donant? Cada vegada més secundaris. Els directors no em volen. Diuen que no se'n fien de mi. I no és veritat que m'oblidi del text. El que passa és que arribo tard als rodatges o que m'adormo. Bé, sí que és veritat, però no és culpa meva. És culpa de l'alcohol, de les drogues i les festes. I tampoc és culpa meva que les festes prengui alcohol i drogues. És que m'ho posen tot davant. Ja no confien en mi. Creus que ara endavant algú voldrà contractar-me després d'això?
No et pagis així. Pensa en el que vas fer gaudir al públic en els teus anys d'esplendor. Però com t'has pogut equivocar?
No ho sé, se m'ha creuat.
Se t'ha creuat? Aquí la targeta posa Elizabeth Garland. Jo m'anomeno Anita Montes. Ostres, que s'assemblen com una una castanya.
És que el teu nom va ser l'últim que vaig presentar i no sé, se'm devia quedar.
Si només calia llegir.
Se m'ha creuat.
Han de tenir raó els directors, que et contractin i surtis dient: francament, merda, m'hi portes una estimada.
És perquè estic enamorat de tu. No puc treure'm el teu nom del cap. Ho estic des que et vaig veure a l'estirp de Madame Savigny.
Home, que tenia 12 anys.
Aparentaves més.
Però si feia el paper d'una nena de 10?
Ja, però una nena de 9 anys al segle XV, que proporcionalment és com si ara fos major d'edat. Perquè aquella època es vivia molt més.
Què en dius?
Au, va, vés-te'n. Vés-te'n tu amb els teus èxits, amb els teus directors, amb el teu públic, els productors que t'aclamen. Vés-te'n a viure com una diva. Tria els papers que vulguis. Exigeix tots els capritxis extravagants que et donin la gana. Imposa els teus companys de repartiment. Vés a restaurants de luxe. Tu no tens inconvenient d'oblidar això i sortir aquí fora si realment fossis la guanyadora de l'Òscar?
No.
Pensa-t'ho bé. Jo, per la meva banda, no tinc inconvenient a oblidar aquest petit error i acceptar que tu ets la veritable guanyadora de l'Òscar. Sempre que em col·loquis a la teva pròxima pel·lícula de l'Spielberg.
I una merda.
I a la de Woody Allen.
Abans morta.
Com?
De cap manera.
De cap manera?
Ho considero inacceptable.
Inacceptable? Si fins i tot podia haver-te demanat anar al llit junts.
Escolta.
Tranquil·la. No se m'ocorriria ni boig.
Ah, no?
He dit que estava enamorat de tu. No que m'agradessis. A mi la que m'agrada és la Cherylee Brownlee.
Cherylee Brownlee? Però si té 13 anys...
No canviïs de tema. Em col·locaràs a les teves pròximes pel·lícules, d'acord?
No.
Per què no, eh?
Ho acabes de dir. Perquè estàs acabat. No memoritzes les teves frases. Arribes tard als rodatges. Et dorms. Ets un fracàs. M'han ofert un munt de vegades treballar en pel·lícules amb tu. I sempre dic no. Per què creus que he arribat a guanyar un Òscar?
Perquè jo m'he equivocat al llegir la targeta.
Doncs això. Em dones la raó.
Ah, dóna'm la targeta. Saps què? Ara mateix sortiré aquí fora i ensenyaré aquesta targeta a totes les televisions. El món sencer sabrà que tu no ets la guanyadora de l'Òscar.
Estàs boig?
Què puc perdre? Sóc un fracàs, ho acabes de dir. Estic acabat.
D'acord.
D'acord què?
En temps acorralada. Accepto. Seràs el meu company de repartiment en les pròximes pel·lícules que faci amb Spielberg i Woody Allen.
I demanaràs fer-me un sac Snyder? Que em va agradar molt a 300.
I una merda.
Què has dit?
D'acord.
D'acord què?
Que també en farem una amb el director de 300.
Jo et demano els abdominals d'en Leònides.
Amiga, m'expliques.
Doncs aleshores només queda brindar.
Un moment.
Què?
Dóna'm la targeta.
Per què?
No, perquè vull tenir-la jo. Si te la quedes tu, com sé que no sortiràs després i l'ensenyaràs a tothom?
Què guanyaria amb això?
No ho sé.
No guanyaria res. Tindria feina perquè tu és la flamant guanyadora de l'Òscar i exigiràs que jo formi part de les teves pel·lícules. Si resulta que tu no és la guanyadora de l'Òscar, si no una vulgar i miserable frau? Tu te'n vas a la merda, sí, però jo al darrere, capitxi? No ens interessa a cap dels dos. L'altra opció, que tu et quedis la targeta. Si tu et quedes la targeta, el primer que faràs és destruir-la. I demanaràs un ximpancé de pertanyer abans que a mi. M'equivoco? I això a mi no m'interessa. Així que pel bé dels dos, el millor que me la quedi jo i me la guardi ben bé. El dia que jo em jubili, si vols, la vens a buscar, la cremes, si et fa il·lusió. Tracte fet?
Ja estàs?
Sí.
Però el meu nom sortirà sempre més alt que el teu als pòsters. I jo em posaré davant de tots els fotocols.
Sóc més alt que tu. Em sembla just.
Bé, jo me'n vaig. Adéu. Arrivederci.
Adéu. Fins ara. Jo surto de seguida. Ara vaig a fer una trucada. Jack, tio, per favor, si un dia ho tornem a fer, què tal si imprimeixes la targeta falsa en una cartolina del mateix color que l'autèntica? Tu, que són totes, però un dia se'n poden adonar.
Bé, i ara escoltarem la peça musical que inicia la secció El tema del mes, a veure si la reconeixeu i podeu endevinar de què va el tema. Enllaçant amb el programa emès el passat mes de novembre, en el que es va parlar de teatre musical, avui en el tema del mes parlarem d'una obra de teatre que representa una referència singular en el món del teatre amateur local de Sarrià de Ter, Els maldecaps del senyor qualsevol. Per parlar-ne tenim a l'estudi tres convidats. En primer lloc tenim el pare de la criatura, en Lluís Anymerich. En Lluís és un referent del teatre amateur a Sarrià, actor, director i dramaturg. Cofundador i director del grup de teatre amateur de Sarrià, Faula. Aquest grup va néixer als anys 70 i va tenir una llarga història i un llarg recorregut, i també se'l coneix perquè va ser el grup que va organitzar la primera mostra de teatre amateur del Teatre del Centre, que per cert és la primera mostra de teatre de les comarques gironines. L'any 2013, l'any de l'estrena dels maldecaps del senyor qualsevol, en l'escrit que en Josep Maria Sant Salvador va fer a la revista Parlem de Sarrià, presentaven en Lluís com un senyor vinculat al teatre des de feia més de 50 anys. Podem dir que en Lluís és el pare dels maldecaps del senyor qualsevol, perquè en va escriure el guió i en fou el director. Bona nit, Lluís. Molt content que ens acompanyis en aquest programa de la Quarta Paret.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
La següent convidada és l'Esther Castelló. L'Esther va ser la primera directora de la Coral Els Cantalles de Sarrià i la va dirigir durant uns quants anys. A més d'aquesta tasca de direcció, va composar diverses peces musicals per ser interpretades per la coral, entre elles tot el llibret musical dels maldecaps del senyor Qualsevol, del que avui parlarem. Va fer arranjaments corals de peces de la pel·lícula La Passió de Mel Gibson, que van ser interpretades pels cantalles de Sarrià a les representacions de Sant Julià de Ramis de l'obra de teatre Les Vides del Castell. També ha deixat una petjada musical en altres entitats del poble, compositora de la Falca Musical de Ràdio Sarrià, que els cantalles de Sarrià van cantar conjuntament amb la Farnés Puente, cantant i mestre de l'escola Bressol Confeti. Va composar una cançó pel Club de Futbol Sarrià i ha col·laborat posant música a un poema de Lluís Torner composat pel 25 aniversari de l'Escola Montserrat. Aquesta peça musical fou interpretada pels cantalls de Sarrià i els nens de l'escola. Bona nit, Esther. Moltes gràcies per la teva presència en el programa.
Bona nit i moltes gràcies, també.
I, finalment, tenim una veu coneguda ja pels nostres rellullents, la Tati López. La Tati López és gran aficionada al teatre i ha format part de la coral de Sarrià, actriu en moltes edicions dels Pastorets de Sarrià i també actriu en obres de teatre amateur. I participar en els maldecaps del senyor Qualsevol com a component de la coral Els Cantalles de Sarrià i com a actriu. Bona nit, Tati.
Hola, bona nit.
Podem dir que Els maldecaps del senyor Qualsevol és el projecte més ambiciós de teatre musical creat de forma amateur a Sarrià. Però no era la primera vegada que un grup sarrianenc portava a l'escenari una obra de teatre amb música. Així, fent recerca de dades, ens hem adonat que el 1977 el Retaule del Flautista de Jordi Teixidor, dirigit també per en Lluís Aymerich, comptava amb la música del grup musical Ellipson. El 1983 el grup Faula va fer una adaptació en forma de comèdia musical de l'obra de Molière, Les dones sàvies. I no sé si en tens alguna altra referència, Lluís.
Sí, bueno, és que a mi en Jordi Teixidor, amb el Retaule del Flautista, em va realment marcar. I gràcies a ell jo vaig copiar moltes coses i em va inspirar i em va fer ser l'aficionat que sóc en el teatre i molt especialment el teatre musical, encara que reconec que era atrevidíssim voler escriure i representar una obra musical, però les coses em van portar aquí, desgraciadament no, sinó sortosament, m'hi van engrescar i ens hi van implicar. Donar les gràcies a tota la coral de Sarrià, a tots els cantaires de Sarrià i a l'Ester, expressament, perquè varen voler-me acompanyar amb aquesta meva aventura que no sé per què ni com se'm va ocórrer.
Sí, exacte, perquè ara anem una mica al començament, la idea. Els maldecaps del senyor Qualsevol es va estrenar al Teatre del Centre Parroquial el 8 de juny del 2013. La idea i el guió fou de Lluís Aymerich. El llibret musical de l'Ester Castelló hi va col·laborar com a coreògrafa la Mònica Levian, que aleshores era alumna de la famosa coreògrafa Coco Comín. Els cantalles de Sarrià van ser dirigits per l'Ester Castelló i la Núria Gibran. Lluís, com va néixer la idea, l'atrevida idea, de crear aquest musical?
Mira, aquestes coses passen sense donar-te en compte. Aquell l'estiu de l'any anterior tenia molt de temps lliure i se'm va ocórrer escriure una obra de teatre. Vaig anar escrivint i vaig pensar que allà irien molt bé unes cançons i se'm va ocórrer escriure-hi un text d'algunes cançons a les quals jo encara no sabia ni quina música tindria. Aquesta idea se m'ha anat plasmant com a possibilitat de representar-la fins al punt que em vaig atrevir a demanar-li a la Núria Gibrat, que llavors era la directora de la coral dels cantaires, a veure si ens atreviríem tots plegats, juntament amb els cantaires, de poder representar aquesta obra. Jo ni tan sols encara en aquell moment tenia pensat com es podria musicar. Llavors ella va ser la que em va comentar, escolta, aquí la música com la farem? Jo puc, podem comentar-ho a l'Ester Castelló, que és la que és compositora i ens podria ajudar a muntar-ho. Dic, fantàstic, si és l'Ester encara millor, i per què no ho fem, doncs, i tal. I llavors va ser quan vàrem parlar amb l'Ester i ella ens va composar la música d'aquestes cançons que s'ha de dir que ella es va adaptar en el text que jo ja tenia elaborat, cosa, suposo, que ens ho dirà l'Ester en tot cas, més difícil per poder-se adaptar a un text ja escrit i fer-ne la cançó. Una altra cosa és que puguis fer la cançó i llavors puguis fer la música i després el text s'adapti a la música. En aquest cas va ser primer el text i després l'Ester es va adaptar en el text que jo havia escrit i que ella va musicar.
Fes-nos 5 cèntims de l'argument.
Sí, bueno, aquí el que es tracta és de que el senyor qualsevol, el vaig dir que era el senyor qualsevol, quan en realitat vull dir que qualsevol persona té els mateixos problemes. I d'aquí va venir que els problemes que tots tenim els vaig ficar en el cervell del senyor qualsevol, que són la feina, la salut, el sexe i la família. Llavors vaig posar un text a cada un d'aquests maldecaps i que realment qualsevol senyor, qualsevol persona, es troba més bé o es troba més malament segons si els maldecaps entren o no entren en el cervell. I aleshores vaig muntar això de que si entraven al cervell ja teníem el problema creat i si no entraven doncs ja teníem el problema resolt. I bàsicament l'argument tot basa sobre això, l'altra cosa és el final, que després el vàrem solucionar com vàrem poder.
Després hi havia la història de les neurones i...
Sí, les neurones eren, esclar, són les que nosaltres tots tenim en el cervell i aleshores jo vaig pensar, però si de neurones n'hi ha moltíssimes, n'hi ha milions. I efectivament vaig pensar, aquí hi haurà la coral de les neurones, que són la coral de Sarrià, que són els cantaires de Sarrià. Però hi havia uns determinats papers concrets que realment les neurones havien de resoldre. I en aquest cas doncs, hi vaig posar 4 neurones, que eren, o 5, que eren les que portaven la solució o que discutien amb els maldecaps per no deixar-los entrar, etc. I aquestes ja tenien un paper escrit i dialogat, evidentment, i les altres neurones feien la coral en representació de totes les milions de neurones que tenim en el cervell.
Un argument molt original.
Sí.
No.
La veritat és que hi vaig disfrutar molt aquell estiu, perquè, bueno, el que passa que quan agafes una cosa i disfrutes fent-ho i desenvolupant-ho.
Ester, com vas rebre la gosarada idea d'en Lluís? No sé en quines circumstàncies algú es va posar en contacte amb tu i va dir, mira, vull tirar endavant això. Què en recordes d'això?
Bé, doncs, home, la idea em va agradar, perquè sempre és un repte, és algo nou, no? Bueno, ja són un grup de gent que vol fer alguna cosa, que ja està, que només hi cal posar la música, diguem, no? Que és la meva part. I bueno, quan ja vam parlar sí que tenia alguna idea ja de cada cançó,
sí.
De, pues això sento en Lluís Manavient, sento que això pot ser pues, una marxa, això aquí pot ser
sí, la veritat
un tango,
és que,
aquí...
Sí, la veritat és que vàrem connectar molt de pressa i jo més o menys ja tenia pensat quin tipus de música o quin ritme havíem de col·locar en cada una de les cançons. I aleshores amb l'Ester vam estar en contacte i en el sentit de dir aquí convindria un tango, aquí convindria un swing, un pasdoble, jo què sé, no sé.
Sí.
Ara no recordo exactament, però i després sobretot la cançó final que la teníem i la vares muntar en 2 tons diferents, això perquè una era trista perquè hi havia vingut, és esdevingut la mort del senyor qualsevol, i l'altra era una altra cosa, que va ser l'apoteosi final.
Després, no sé si va ser tu, Estet, o va ser l'altra...
La Núria.
O la Núria, altra directora, que va plantejar això a la coral. I com va anar això? I com s'ho van agafar? Si van fer plena sorpresa, es van espantar, o com va anar?
Sí, en el fons va ser la Núria la que ens ho va presentar.
És la Núria.
I des de... Bueno, jo vaig arribar, vaig tornar... a la coral per substituir-la just abans de l'estrena de l'obra, perquè bueno, es va quedar embarassada i donava llum, no? I llavors jo els vaig veure molt contents quan jo vaig arribar, no? Llavors el Tati potser ens pot explicar
sí,
com
sí.
Va ser al principi, no?
I què en recordes d'aquells moments en què la Núria es va parlar, bueno, hi ha aquest projecte, i no sé, si tothom li va combregar o algú se va espantar una mica,
digue'ns. Sí, no, d'entrada a tothom li va agradar molt, el que passa és que jo recordo que quan van dir que faríem el musical i tal, a tothom li feia molta gràcia, però tothom deia jo un paper petit. Jo vaig ser la primera que vaig dir, jo vull participar però amb un paper petit. I em van dir que no, que a mi tenien pensat un altre paper. Però sí que és veritat que tothom, d'entrada, quan ens ho van proposar i així, tothom en tenia moltes ganes, perquè també hi havia ja, doncs, allà hi havia gent que era aficionada al teatre, per tant ja érem doncs, que teníem el teatre i teníem les cançons, no? I això va agradar i s'ho van agafar moltes ganes, la gent en tenia moltes ganes, quan vam llegir l'obra també ens va agradar molt l'obra i també ens feia molta gràcia fer-la, ens va agradar.
És que és un ingredient essencial, les ganes.
Sí, clar, si llegeixes una vegada sí. Potser dius, pues no vull participar-hi, però sí, a tothom li va agradar molt i tothom va voler-hi participar.
Parlem una mica del guió i del llibret musical, o sigui, les dues, en Lluís i l'Ester, no? L'escriptura, ja ens n'has parlat una mica, però vull dir, l'escriptura et va portar molt de temps, després hi ha una feina també d'anar polint. No sé si durant el procés d'assajos encara anaves polint coses.
Evidentment, sí, i tant que sí. I he de dir-ho aquí i que me senti poca gent. Que gràcies a l'Ester vàrem poder anar compaginant una mica tot plegat. Perquè, tal com he dit abans, jo vaig disfrutar molt escrivint-ho. I va ser un estiu i se'm va ficar aquesta idea i al cap i vaig continuar escrivint. Però després vaig pensar de la possibilitat de representar-ho, però en cap moment jo havia pensat en un musical. Simplement pensava en una obra de teatre. Però em va venir al pensament la possibilitat de posar-hi cançons. I com fer-ho per posar-hi cançons? Doncs jo vaig pensar, ho diràs a la Núria, i a veure que jo no us coneixia massa, ni a l'Ester, ni a la Núria, ni la resta de components del grup, sí que coneixia molta gent, però no tampoc sabia les seves habilitats. I va ser així com jo ho vaig proposar a la Núria Gibrat en aquest moment, però va ser la Núria Gibrat que diu, escolta, jo de composar no ho faig, però tenim l'Ester que sí que composa. Dic, ostres, doncs fantàstic. I va ser així com la Núria devia parlar amb l'Ester, llavors em van parlar una mica tots plegats, i jo ja tenia més o menys pensat, això sí que és veritat, que a mesura que va anar avançant el temps, jo vaig anar polint una mica el text i vaig anar pensant una mica en les cançons com podien ser i inspirat una mica, i ho reconec, amb en Jordi Teixidor, amb el retaule del flautista, doncs vaig pensar, ostres, aquí vindria bé doncs un rock, o aquí vindria bé un tango, o jo què sé, i en mica va semblar que aquelles cançons o aquelles músiques podien quadrar amb aquelles coses, i tot, ja t'he dit, inspirat amb el text d'en Teixidor
i
del retaule del flautista. I d'aquí va venir doncs, que vam connectar amb l'Ester per poder fer això. Però mai jo havia pensat fer-lo un musical, perquè si m'ho hagués plantejat, ara m'ho plantegés, diria jo sóc incapaç de muntar un musical, perquè té prou complexitat.
De totes maneres, el text, la primera versió, pensant només que no era musical, i l'última després, esclar, el text s'ha d'adaptar al que és un musical, no?
Sí.
Jo, perquè ara nosaltres al Club de Lectura estem llegint un musical, estem llegint Ànima,
uh-huh.
I esclar, llegir un musical, clar, hi ha totes les veus que després acaben sent cantades, que es van repetint molt, perquè són coses que es van repetint, i esclar, estar llegint una obra diferent. A mi m'ha sobtat molt llegir, bueno, sap, amb el Club de Lectura hem llegit moltes coses, però llegir un musical, dius, clar, el text és diferent, esclar, no pot ser igual, i quan el llegeixes trobes a faltar la música. Perquè quan ve allò, ara segur que estan cantant, tu te pots imaginar sobre l'escenari, però imaginar a més com es mouen la coreografia, imaginar-te la música, això és que ja no pots tant.
No.
I per tant, jo m'ha semblat raro, que el Teatre Nacional de Catalunya hi hagi proposat llegir un musical,
ja.
Perquè no acabes de disfrutar perquè et falta la música, perquè és d'això.
Sí, a mi em va servir molt precisament les cançons, que ja dic, que hi vaig posar el text sense posar-hi la música, però la música més o menys me la podia imaginar, però hi vaig posar el text de les cançons precisament perquè el text m'ajudaven a explicar una mica tot el muntatge de l'obra del Intríngulis. I va ser per això que, si no hagués sigut musical, el que diguem en les cançons es havia de dir igualment, el que passa però que potser hauríem dit d'alguna altra manera.
Sí, no hi ha la tonada que es va repetir, és diferent.
Però això em va anar molt bé i torno a repetir gràcies a l'Ester doncs, que ho vam poder muntar.
Després, per lo que sé de la teva trajectòria amb les col·laboracions musicals que has tingut aquí a Sarrià, moltes vegades has fet música amb un text que ja està escrit, no? No sé si tu també alguna vegada has fet una composició que l'has escrit tu el text, no? Però és molt habitual, per tant tampoc té massa estrany de, suposo, de posar música en una cosa ja escrita. Però no, jo, amb la meva ignorància sobre el tema musical, tampoc deu ser fàcil, no? De fer-ho lligar, no?
Jo crec que sí, bueno, que ja, si tens el text, tens la meitat de la feina feta, no? I si el text està ben escrit, doncs ja té un ritme, ja pots fer un... ja te'l pots imaginar més ràpid, no? I sí, bueno, si ho comences des de zero, evidentment que tu fas el que vols, no? Però
com els cantautors que s'ho fan tot ells. No?
Sí. També he de reconèixer, i en això, doncs, en mèrit de l'Ester, que algunes cançons, algunes coses que jo ja havia escrit el text, no acabaven de quadrar, no acabaven de lligar ben bé per la seva ritme o el que sigui, i alguna cosa van variar del text perquè quadrés justament amb el que ja tenia.
Per ajustar millor.
Per ajustar una mica la música.
Sí, sí, sí. I anem als assajos.
Els assajos.
Perquè quanta gent implicada hi ha?
Doncs mira, no ho sé, no els he comptat, però molta gent.
Estem parlant de 30 i 40 persones.
Podria ser, podria ser.
Aquell moment eren molts a la coral.
De fet, una de les coses que jo em vaig plantejar és que hi havia de participar tota la coral. La veritat és que jo no havia treballat mai en teatre amb actors o actrius, components de la coral, o potser amb algun sí, però bàsicament eren persones les que estaven a la coral que mai de la seva vida havien pujat a un escenari per actuar, sí per cantar, però no per actuar. Aleshores, la meva tasca, la recordo una mica, era posar-ho fàcil i dir que no era una cosa molt complicada i que cadascú una mica s'adaptés a la seva cosa a la qual jo tenia preparada. I bé, no em va costar excessivament de decidir qui hauria d'actuar d'una manera o d'una altra, perquè m'ho va posar molt fàcil i de seguida ells i elles me van acceptar una mica els papers que jo més o menys havia determinat, sense prèviament, evidentment, fer una mica de prova i una mica de, jo no diré tant com càsting, però una mica de prova sí que l'havíem fet. I el que sí que era molt complicat eren els assajos, perquè, esclar, quan hi havia, ens assajàvem, evidentment, per escenes i perquè coincidissin les mateixes persones que havien de representar una determinada escena, no pas, evidentment, tot el personal que
sí,
hi havia.
Sí, no convocaves pas a tothom.
Evidentment. Però després, finalment, sí que vam haver de convocar a tothom per conjuntar una mica i això. I una altra cosa he de dir, que el que a mi em costava molt i molt també era la coreografia. I gràcies a la Mònica Labian, que ja l'has esmentat tu, que ens va dissenyar una mica la coreografia, va venir un dia o dos, un parell o tres de vegades, explicant-nos una mica quins havien de ser els moviments principals, però que jo no hi vaig participar perquè de coreografia també sóc un zero, igual com amb la música. I aleshores, però coordinar una mica tot això realment va tenir la seva dificultat, però amb la voluntat de tots i tal com ha dit ja abans la Tavi, amb una gran voluntat i una gran ganes de fer-ho, doncs i van tenir la sort d'anar-nos en sortint.
Ens va passar una cosa, al principi va ser que la Neuri, que era la recepcionista,
sí,
diguem-ne,
sí,
aquesta al cap de...
Sí.
Feia... Bé, estàvem bastant encara al principi, però quan ja va començar a fer els assajos, va tenir un problema de salut i va plegar, i llavors va haver de buscar un altre Neuri,
sí,
que fes el paper, que era un paper, diguem-ne, de pes.
Sí, sí, sí. Però bé, al final ho vam substituir bé i
sí,
mira, ens ho vam sortir.
Va fer-ho molt bé, aquella noia que era fàcil.
Perquè aquí, jo he fet la recerca que he trobat, sembla que quasi un any i mig estem parlant, i a mi té notícies que es començava a parlar que es feia això al febrer del 2012 i es va estrenar al juny del 2013.
Devia ser.
Tenim més o menys quasi un any i mig.
Ens van fer molt tips de assajar perquè, evidentment, com ja sabem i has dit, tots som amateurs, tots teníem i tenim les nostres feines i no sempre era fàcil de quadrar. I per tant, els assajos varen durar molt, precisament per poder coordinar les agendes de cadascú, que
s'havia d'assajar les cançons, s'havia d'assajar els balls i s'havia d'assajar el text. I de tot. I un cop ja ho teníem més o menys tot après per separat, després ajuntant. I molta gent per convocar per poder fer aquests assajos.
És això que volia que comentés una mica, que al ser un projecte pluridisciplinar, com s'organitzaven els assajos, perquè és clar, hi ha una feina de direcció d'actors, que feina d'en Lluís, s'entén, no? De direcció musical i de coreografia, i després al final s'ha d'ensemblar tot.
Sí,
no ho veig fàcil.
No, gens fàcil, i confesso que jo no vaig dirigir en absolut les cançons, tampoc vaig dirigir la coreografia, però que tots els actors van tenir la voluntat de ser-hi en els assajos de cançons, com els assajos teatrals, com els assajos de coreografia, que t'he de reconèixer que els de coreografia tampoc van ser molts, però tampoc van ser complicats, perquè era una coreografia senzilla, no, Tati?
La coreografia era senzilla, el complicat era tanta gent que amb els moviments i així, que clar, que no et facis nosa que vagis tots alhora, perquè estem parlant de gent que hi havia. La Tània, que era una nena molt jove, que en aquell moment potser tenia 15-16 anys, amb gent com l'Assumpció, que en tenia 70 o potser més de 70.
O 80
en tenia, com es deia, l'Assumpció Vinyals.
És una cosina meva.
Val, doncs, clar, la diferència d'edat era molt gran i la facilitat per moure't d'uns i dels altres també, clar, era molt diferent. I és això, que potser els passos no eren molt complicats com per dir, bueno, els hem de fer molta gent alhora i els hem de prendre entre tots, però la dificultat per mi potser era més això, no? Doncs que tanta gent allà i que tots anéssim iguals. Això volia dir molta estona assajant també, que anar tots
perquè més o menys. A quin local, ensajàveu a diferents locals, o quin era l'espai habitual?
El cor va fer pràcticament tot fins al final.
Sí, i bueno, algun assaig vam fer en el centre parroquial, però
sí,
pocs.
Cap al final. Però les coreografies al principi també les fèiem al coro. Al coro assajàvem les cançons, al coro assajàvem el text, i el coro assajàvem tot.
Sí.
Però al final, ja quan ja vam començar-ho a tenir muntat i per estar ben bé posats a lloc, perquè no és el mateix, clar, depenent de l'espai, i per lligar-ho tot després quan vam ser, un cop ets allà també has de canviar coses, que potser dius, ja mira, quan estàvem en el coro ho fèiem d'una manera i dius, pues, a l'escenari s'ha de fer d'una altra, perquè clar, sortíem per les cametes, per exemple. Quan sortíem cantant, sortíem per les cametes. I en el cor no hi havia cametes.
Clar. I bueno, també s'ha de reconèixer aquí que vàrem tenir la sort de comptar en la música amb la pianista l'Eva Ordaz. Ella ens acompanyava en la música i amb això ens va anar molt i molt bé. I una altra cosa que jo no voldria deixar de dir també és que en les representacions era molt important la regidoria, o la persona que feia de regidor, que deia, ei, que has de portar això, que has de sortir ara, el tanto, que no sé què. Això és molt important pels actors,
ho sabràs
perfectament tu, que és imprescindible que hi hagi algú darrere que segueixi, i jo també, és una feina que no sé fer, però que segueixi l'obra i que estigui al tanto de dir, tu vigila que has de sortir de seguida, que no sé què, i que has de portar això, que has de portar allò, o tal. Això reconec que és un tema molt important.
I qui va fer-ho? Perquè no me'n recordo.
La meva dona, la Maria Lluís.
Ah, val, sí que és veritat.
Perquè ara sí, aquests aspectes s'atreia, volia comentar una mica, No sé, l'Atrexo si era molt complicat, no el recordo. El que sí que també, bueno...
Ah, aquí també hauríem de dir que les que ens van fer els vestits van ser les...
Sí. Ah, sí. Una altra cosa que volia dir, que ara no me n'oblidava, que també vam comptar amb les dones del coro, que aleshores cosien i ens van ajudar a fer els vestits de tots els actors.
Bueno, el Penis i tothom se'n recorda de
l'especialitat.
I no saps pas, el problema és que vaig tenir per les neurones vestir-les totes amb leggings,
sí, i amb
sabatetes blanques totes i totes iguals, havien sí, de ser totes sí, sí, de la mateixa. I bueno, els problemes que vaig tenir perquè la gent diu, oh, això no m'ho poso, i les dones que...
I els són... maquillatges, també va haver-hi gent que li va costar molt el maquillatge.
També van tenir problemes perquè hi havia gent, i això ho vaig comentar un dia a part amb en Joan, que hi havia gent fins i tot que no se'n volia maquillar.
Sí.
I es fa, en el teatre és bàsic que puguis treure la cara...
pels colors, pels focus, una mica
exacte,
tot.
Exacte, una mica sí, tot sí, plegat.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I després el tema de so i llum, devia sí, tenir una importància important.
Sí, jo amb això haig de dir que em vaig ajudar molt amb l'ajudant de direcció, que va ser en Josep Maria Mera, i que ens ajudava molt a dir aquí hauríem de posar els focus d'aquesta manera o d'aquesta altra, i llavors el que realitzava realment aquesta funció era en Jordi Frigoler, que és un fill de la Maria Gràcia,
sí, del
Coral, que viu a Medinyà, penso, a Sant Julià, a Medinyà. No, i això ens va anar molt bé perquè ell tenia també experiències amb els focus, la música, i, bueno, la música, fer-la anar, posar la música i posar els focus, la llum i tot això, i amb això doncs vàrem tenir sort que de seguida vàrem poder-nos-hi... Vàrem trobar la solució.
Perquè ara em ve la memòria una mica aquests aspectes de l'atrezzo, el maquillatge, l'escenografia, la música, els llums. Tu, que ets una veterana dels Pastorets, t'ho fa semblar molt, la dificultat, deixant a part que ja no hi ha música. El ser coral, la dificultat si l'equipares una mica a fer uns Pastorets, que és una cosa molt coral a fer això.
Clar, què passa? Que la gent que fa Pastorets, normalment els que sempre han fet Pastorets, ja tenen molt clar que quan van a sortir a l'obra es maquillen i tal. La gent de la coral, què passava? Sobretot hi ha molta senyora molt presumida, també deu haver-hi un senyor, i clar, què passa? Que tu portes el teu pintallaves, el teu obre d'ull, el teu... I clar, que et diguin que t'has de maquillar d'una manera determinada, que van quedar superguais, perquè em va agradar molt el maquillatge, no a tothom agradava, igual que hi ha algun home. També a vegades m'he trobat a Pastorets, que hi ha algú que diu, jo no em vull maquillar amb aquest maquillatge, també t'hi trobes, eh? O que no li agrada. Jo, per exemple, quan feia de Marta, que duia aquelles galtes, molta gent em deia, vas molt exagerada amb aquestes galtes, dic, és que el paper ho diu, no? Doncs les neurones havien d'anar com a neurones, i potser no tothom... Quan t'apuntes a fer aquesta obra amb molta il·lusió, hi ha coses que no hi penses, que hauràs de maquillar-te o que t'hauràs de pentinar amb aquells pentinats que anàvem o que hauràs de vestir-te d'una manera determinada.
Jo voldria afegir-hi aquí una cosa, que és que hem de tenir en compte que tots som amateurs. I com a tal és difícil de dir què has de fer, què no has de fer, com ho has de fer i com no ho has de fer. Per què? Doncs perquè tots tenim les nostres dificultats en les nostres respectives feines i que a sobre que vagis amb una cosa en la qual vas per divertir-te i que tu tens una determinada idea i que vingui un tio o tia, és igual, i que et digui com ho has de fer, com no ho has de fer, t'has de pintar, no t'has de pintar, i aleshores què passa? Que a l'hora de dirigir un grup amateur, el que penso jo, aquesta és la meva opinió, el que has de fer una mica és acceptar les seves manies, les seves maneres de fer i les seves...
Una mica de masquerra.
La seva situació, una mica de masquerra.
Sí, sí. Esther, com eren els assajos a la coral? Perquè suposo que no és el mateix poder preparar un concert de Nadal que preparar això, no? No sé quines diferències hi ha o si tenien una cosa, els assajos tenien unes característiques específiques o fer aquesta feina.
Però, en el fons, preparar-ho va preparar la Núria quasi tot, no?
A més, havíem de fer les cançons, però no deixàvem de fer els assajos de coral, també. Que havíem de fer els assajos de les cançons i els assajos de la coral. perquè continuaves tenint concerts de coral i continuava aprenent cançons al mateix temps que estaves les del teatre.
Vull dir...
Quan arribava el Nadal teníeu que preparar el concert de Nadal i
Moments.
Vull corroborar el que diu la Tati, que realment no és res d'estrany, Joan, que triguéssim tant de temps assajant. Per què? Perquè evidentment la coral no se'ls va dir només fareu això. Elles havien de continuar, o ells, i elles i ells, havien de continuar fent el seu programa habitual. I a més se'ls hi afegia això. Per tant, jo reconec que va ser una feina molt feixuga per a tots i totes.
Però divertida, perquè quan ho fèiem, Esther, ens ho passàvem bé, era divertit.
Clar, és, estàs esperant una cosa diferent, no? Dius, vinga, anem a fer... Però sempre cantes, surts a l'escenari, tots allí quiets, i aquí posaré algo molt diferent, no?
Bueno, Tati, parla'ns del teu personatge. I com vas viure els assajos? Bueno, els assajos n'has parlat una mica, però...
Jo vaig demanar que volia tenir un paper molt curt. I en Lluís va dir, jo tinc pensat per tu el de la neurona sexy. Jo, quan em va dir, a mi no em va fer cap gràcia, tampoc. I llavors, i quan el vaig llegir, encara més a més deia que m'havia de treure la roba, menys. Però aquí què està passant?
El director mana, exigències del guió.
I t'endons compte del que, perdona, Tati, sí. El que he dit abans, que cadascú tenim les nostres coses i tenim la nostra feina i la nostra personalitat, i que vingui un tio, en aquest cas un tio, que et diguin allà, has de fer això o has de fer d'aquesta manera.
I bueno, no, ja em va dir, no, tu et poses una cosa sexy a sota, no t'hauràs pas de quedar sense roba. I bueno, vam anar buscant a veure més o menys una cosa que quedés bé, que poguéssim posar sota de la bata, que no es veiés, i que llavors quan em trigués la bata, doncs que quedés una cosa ben copiada.
I per cert, he de reconèixer que va ser la Tati qui s'ho va buscar, va ser ella qui s'ho va muntar, i que va quedar no sé si es pot dir això per antena, collonuda!
Sí.
Va quedar bé. No. Jo no em veia capaç al principi d'aprendre'm tot aquell text, perquè és el que dèiem, no? No només estàvem a la coral, estàvem a diferents llocs, diferents entitats, fèiem moltes coses, i... però sí, però al final em vaig aprendre tot aquell text. I em va ensenyar molt més de teatre també, perquè quan sempre fas els pastorets, per exemple, més o menys vas fent sempre el mateix, encara que facis diferents papers, he fet diferents papers de pastorets, però el fet d'actuar amb diferent gent, que quan un es perd i l'altre agafa el fil, que t'equivoques i dius la frase de després abans de dir-la d'abans, aquí vaig aprendre molt de teatre, la veritat, perquè era molt dens el paper.
Ei, que aquí hem de dir, i tots, els que fem teatre, d'alguna manera hem començat amb els pastorets. I això es diu a tot arreu, eh? Qui més qui menys ha fet pastorets, eh?
Sí, gairebé tothom ho diu, els que han fet teatre, que tothom ha passat pels pastorets, en algun moment, aquí a Catalunya, diguem-ne.
I anem a l'estrena. Quins records en teniu de l'estrena? Que es va tenir que repetir perquè es va emplenar allò que no hi cabia ningú més allà.
Ple a tope i que van fer fora el Delfitat.
Sí, ara, mira, és el que anava a dir jo, Tati. Va ser complicat perquè al centre parroquial no va poder entrar tothom. No va poder entrar tothom. Fins i tot vaig haver de dir en el que ens venia a fer el visionat pel FITAC, li vaig haver de dir en Martí Pere Ferrer, li vaig haver de dir, mira, ho sento Martí, però està a tope i tu has d'estar aquí dret i tal, i bueno, ell va preferir al cap d'una estoneta marxar, va veure ja de què anava la cosa, com ho muntàvem, i ell va haver de marxar fins i tot. Doncs el Delfitac, que nosaltres teníem molta il·lusió de poder-hi anar, doncs, i vam anar finalment, doncs no vam tenir puesto per ell.
Després va fer una...
La vam tornar a repetir.
Perquè no estava, la segona sessió no estava prevista en principi, no?
No.
Primer vam fer com
una... Es va fer perquè va veure que molta gent es va quedar fora.
Una preestrena.
Vam fer com un estat general amb familiars i amb gent propera, que així no eren tan crítics.
O eren crítics constructius.
Sí. Vam fer la primera, que ja hi havia molta gent, perquè com que hi havia tanta gent dalt de l'escenari, quan va venir la família, vam omplir molt.
Sí.
I després va ser la que vam fer, que vam emplenar i no hi va caure la gent.
I després
què va passar? Que la gent que va venir a veure-ho, i això és veritat, ara no estic tirant floretes, va agradar tant i en va parlar tant i tan bé, que els que es van quedar fora la van voler venir a veure, i gent que no havia vingut també van voler venir, perquè els que van poder entrar, tothom va sortir d'allà molt content, que els havia agradat tant.
Bueno, jo me n'alegro molt d'aquestes paraules, eh? I em feu quedar una mica vermell i tot.
No, va ser així. I llavors, la propera vegada que es va tornar a emplenar l'altre cop. O sigui, vam emplenar cada vegada.
Doncs a mi el que em va impressionar el dia de l'estrena va ser, sobretot, el final, no? Quan...
No facis un spoiler, eh?
No. Que la gent es va aixecar, va posar gairebé com a cantar, bueno, fent els gestos de la coreografia que feia la coral. Es van posar tots allí a fer-ho també i tot un dia.
Jo?
No, o sigui, quan el públic hi entra i és participatiu, és molt maco.
És molt maco.
Això és una cosa que també volia dir jo, i és que quan nosaltres vam representar l'obra, tu ja feia un temps que la tenies feta.
Sí.
I curiosament, quan ell la va fer, hi havia doncs, uns problemes en la societat, que al cap de molts anys, quan la vam interpretar, encara hi eren.
Sí.
I que si la tornéssim a fer ara, encara
potser encara serien.
Clar, sí. I llavors dius, en aquell moment, era quan ell la va fer, doncs tenia el seu què, quan la vam representar també, i ara actualment encara serien actuals, perquè
sí,
encara estem vivint.
És que...
Sí.
És que això que diu la Tati és perquè hi havia uns determinades persones corruptes que llavors estaven en boga, i era el començament d'això, i per la qüestió que sigui, encara parlem d'aquests mateixos corruptes.
Encara hi som.
I jo, en el meu guió, posava: això s'haurà de canviar en funció del dia que es representi. I què coi? Ara, el que deia la Cati, encara
ha de ser o pitjor.
I una cosa volia aclarir, si em permets, Joan, és que al final, el que deia l'Ester, que va ser molt bonic i apoteòsic i que la gent s'hi va implicar i tot això, jo he de reconèixer que aquest final va ser escrit per l'Ester. Perquè això, és el que dèiem, comentàvem abans fora d'antena, que no saps mai com acabar una obra de teatre. I jo realment al final no el tenia solucionat. I gràcies a l'Ester, que em va donar la idea, vàrem fer un determinat final, que ara no revelarem per no fer un spoiler, i va escriure un determinat final que realment va agradar molt a la gent i que la gent hi va participar. I el que deies tu abans, que quan en una obra veus que la gent s'ha implicat, és el que més il·lusió et fa.
I després els bolos, parlem una mica dels bolos. Aquí jo tinc anotat el bolo de Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Medinyà i potser algun altre que no recordem ara. Com va anar? Vull dir, la rebuda, clar, no és el mateix jugar en camp propi que posar-la fora, i per tant també, vull dir, contrastem una mica també com va anar la rebuda del públic.
És veritat que no és el mateix representar en el teu poble que representar en pobles diferents, però hem de comptar que tant Sant Julià com Medinyà tenim molta gent que hi participa en la coral i que per tant vàrem tenir molt bona recepció. L'altra cosa era Riudellots, que ja no hi tenim cap relació, ni teníem llavors tampoc cap relació, però era en ocasió de, no sé si era de la Marató o no sé què, i els diners anaven en funció per la Marató, i jo que coneixia en aquella època l'alcaldessa, doncs vam estar parlant de poder-la representar allà, i realment va ser molt interessant. I recordo que varen venir persones que jo conec de Girona, que varen venir a veure la Riudellots perquè havien sentit a parlar d'aquesta nostra obra i no havien pogut venir a Sarrià, i els vaig veure a Riudellots, que fins i tot els vaig poder saludar, i que, cosa que em va satisfer molt i molt. I per tant, no va ser pas una rebuda freda, sinó també va ser una rebuda càlida.
I després, la gran representació va ser la del Fitac, no?
Sí, realment, en Martí Pere Ferrer havíem comentat alguna vegada, i vaig dir que a mi em faria molta il·lusió que aquesta obra poguéssim tenir-hi un forat al Fitac. I sí, va dir de seguida que sí, que per què no, que ja em coneixia a mi, ja havia vist alguna cosa dirigida per mi, i que ja li agradava, i que això, diu, però un dia us vindré a veure. I el dia que ens va venir a veure, és el que he comentat abans, que no va poder entrar. Però amb en Martí Pere Ferrer teníem certa relació en aquella època, ara i les coses han anat canviant, perquè jo també m'he anat fotent gran. I bé, no hi va haver massa problema, però evidentment vàrem estar en el Pati de les Magnòlies, com totes les representacions que es feien dels locals, diríem, però sí, vàrem tenir també molta gent i va ser molt interessant i a tots ens va agradar molt. I vaig encomanar a la gent del grup, vaig intentar encomanar, penso que ho vaig aconseguir, que era la cosa més important que es podia fer d'anar en el FITAC.
Sí.
I no sé si la gent ho va captar o no, però jo penso que sí, i nosaltres hi vam anar amb moltes ganes i molta il·lusió.
Sí, sí, és una de les coses que vull dir que quan actuaves, clar, tu quan actues sempre estàs nerviós perquè has de sortir d'escena, perquè... però el fet de fer-ho en el FITAC era com més, no? Perquè, clar, era el teatre amateur, però amb gran escala, diguem-ne, i la gent ja normalment...
Era la primera estaves, divisió, ja, això.
Clar, la gent normalment ja sempre estaves nerviós dels passos d'abans, dels passos de després, ara no me'n recordo d'això, ara m'he deixat allò altre, però el fet de fer-ho allà, doncs, va ser com més, era més encara.
Ja hi ha una dificultat afegida, que és la sonoritat. No és l'espai millor sí. per fer teatre.
Però aquest pati és molt maco.
No, va, ja.
És maco, no.
Però veu d'arribar al fons.
És maco, però té mala sonoritat.
Sí.
Jo això ho vaig captar de seguida, però no hi podíem fer res més, perquè en aquella època, ara no sé com es fa...
Hauríem posat el micro.
Suposo que ens haguéssim posat el micro, però en aquella època això era pràcticament impensable. I sí, teníem uns micros penjats, però esclar, si t'acostaves, no podies anar així.
Però la coral ja estava acostumada, suposo, de fer sí. recitals a l'aire lliure,
sí,
però,
sí.
però com feies la feina d'actor, suposo sí, sí, que és, com podia sí. haver-hi més problemes.
És més complicat.
Però de tota manera amb la coral també teníem aquest, bueno, encara deuen tenir, que quan actues amb la coral no és el mateix cantar en un lloc tancat que en un lloc obert, sempre has de projectar molt més la veu. També et passava al centre parroquial. El centre parroquial és un lloc molt dolent per cantar. El so s'anava cap a dalt i projectar-lo cap a davant era molt difícil.
I no em parlis de l'església parroquial de Sarrià de Baix.
També, dolentíssima,
cosa fatal.
I el pavelló, horrorós. O sigui, és que no hi havia un lloc on cantar aquí, bueno,
el pati del patronat
era l'únic lloc on que...
Allà al pati del patronat va ser on, jo encara ho recordo això, que hi havia la Núria Gibrat dirigint, i va ser on me vaig atrevir a comentar-li a la Núria Gibrat a veure si s'atreviria a muntar aquesta obra de teatre. I la vaig veure que va quedar així una mica al·lucinada, però... Dic, sí, i tu convences la coral, ho tindrem fàcil, això, però el primer que hem de mirar és si la coral està convençuda.
I també recordo que durant molt de temps la coral, quan hi havia algun aniversari o així, brindàvem amb la cançó del musical.
Sí.
El musical hi havia un brindis,
sí.
I ara no me'n recordo què feia, però...
Això.
Aquesta, no.
Bé, doncs, podríem estar aquí parlant molta estona més, però hem d'anar tancant. I doncs, molt agraïts que hàgiu vingut aquí a l'estudi a parlar dels maldecats del senyor Qualsevol. I, bueno, doncs...
Al contrari, estem molt agraïts nosaltres, almenys jo personalment parlo per mi.
Per recordar-ho, no?
I per recordar-ho. I fins i tot el que et comentava, he comentat que no féssim un spoiler, perquè encara hi ha algú que m'ha apretat en el sentit de que es la podríem tornar a representar i a mi em fotria molta il·lusió, i això ho dic de debò, fotria molta il·lusió que aquestes persones que m'han comentat que es podria tornar a muntar, em fotria molta il·lusió que poguéssim tornar-hi. I si vosaltres em donéssiu un sí, que encara no n'hem parlat, però jo penso que ho podríem comentar i...
Bueno, el missatge ja està
de moment donat al nostre ràdio lleta.
Sí. Doncs moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, vosaltres. Bona nit.
Oh!
les recomanacions del mes. Primer hem de parlar de Priscila, la reina del desierto. La Dolors, que la va poder anar a veure el passat 24 de novembre, em va tornar entusiasmada.
Hola, Joan. Vinc de veure Priscila. Buah, espectacular. Veure aquells homes ballant amb aquells talons, els vestits, les coreos, el muntatge. Espectacular, ja t'he dit, no hi ha paraules, s'ha d'anar a veure. Espectacular. Amb música de Madonna, dels Village People, i bueno, no sé quin més, però de totes les coneixia, totes. Allà només faltava posar-nos a ballar, però clar, hi havia gent sentada i no podies, però bueno, al final tothom es va posar dret i cantaven alguna cançó i tothom aplaudia, bueno, amb el ritme de la música. Espectacular, de veritat. Val molt la pena. Per Nadal, regaleu Priscila, si us agraden els musicals, evidentment. Preciós. No tinc paraules. Els tres artistes principals, diguéssim, que són els que porten l'obra, bueno, no te sabria dir quin ho fa més bé, tant cantant com ballant, com se canvien de vestuari en prim plan, vull dir, amb un plis. Super, super bé, molt recomanable. Mira que he anat a veure musicals, eh? I musicals com de rock, bueno, molts. No, Hoy No Me Puedo Levantar, Los 40 Principales, Cantando Baja la Lluvia també va ser espectacular perquè també cabia l'aigua en directe, Dirty Dancing, Gris, bueno, he anat a veure molts, gràcies a Ona Sarrià, que sempre ens porta, ens ve a buscar i ens porta davant del teatre. Super, super guai, del Paraguai, com diuen ara els joves, o com deien abans, perquè ara ja diuen les altres coses, suposo, no? Però ja t'he dit, vestuari és un piló i mig, després unes noies, ai, és que no vull desvelar res, perquè si algú vol anar-hi, de veritat, que si us agraden els musicals, música de Madonna, música dels Village People, i això, molt trepidant i molt mogudes, val la pena anar-hi. Vinga, fins aquí us deixo, adeu-siau!
Seguim amb les recomanacions. Aquest 8 de desembre acaba el Festival Temporada Alta i l'11 de desembre, a les 19:30, hi ha la sessió de presentació de la temporada 2025 de programació pròpia del Teatre Municipal de Girona. A la web ja es poden veure alguns títols d'aquesta nova temporada. D'aquests, uns en recomanem un. Tots ocells.
No és possible quan una cosa així se t'obre que se't torni a tancar de seguida i desaparegui per sempre de la teva vida.
En el moment en què l'he vist amb aquest llibre, tot s'ha posat a tremolar. Són ingenus, són febles, són simples d'esperit.
I vostè, aparentment, no és un esperit simple.
No. No, em sembla que no.
Fins i tot va convidar un rabí al sopar.
Per què?
Per presentar-me a mi, Wahida.
Wahida?
L'Eitan sempre ha tingut el talent de sorprendre'ns.
Eitan, no? Fill meu, ets la joia dels meus dies de bellesa, el meu regal de Déu, el meu tresor, el meu amor.
Davant l'amor, no hi ha res a fer.
No pots dir que estimes qui estimes, sense entendre que això, per ell, és devastador.
Jo només sé una cosa. Després de tot el que m'ha aguantat, no ens podem permetre sotmetre'ns a la llei de l'atzar. No.
Vosaltres heu estimat mai?
Vostè ho sap!
Jo sé.
El què? I et folles un jueu per la tesi, també? Sent ara? Despulla't.
On és el metge?
No hauria de trigar.
Tu creus que el nostre poble avui sotmetria un altre poble a l'opressió al que el van sotmetre a ell?
Tots ocells és un text de Wadji Mobawat, dramaturg, actor i director libano-quebequès, que el Podem recordar per la seva obra Incendis, que la Perla 29 va portar a l'escenari el 2012, dirigida per Oriol Broggi i protagonitzada per en Julio Manrique i la Clara Segura. Tots ocells es va escriure fa 7 anys i parla sobre la tragèdia entre jueus i palestins, ara de gran actualitat. És també una producció de la Perla 29, dirigida també per Oriol Broggi i amb un repartiment encapçalat per Guillem Balart, Miriam Bogles, Clara Segura i Joan Carreras. El muntatge és una història d'amor improbable en un punt fronterer de Cisjordània en un context impossible de la guerra. Tots ocells parla de grans temes del nostre món i retrata la nostra societat de forma impecable, amb personatges que busquen entendre's i fer entendre els seus mons des de les seues llengües i alfabets diferents, però amb una història compartida. Tots ocells és un plat fort, una obra de 3 hores i mitja de durada, amb una bona posada en escena i una magnífica interpretació que varen tenir el plaer de veure al Teatre La Biblioteca de Barcelona. Malgrat els 210 minuts de durada, l'obra va mantenir la nostra atenció durant tota la representació. Tots ocells es representarà al Teatre Municipal de Girona el divendres 10 de gener a les 20 hores i el dissabte 11 de gener a les 20 hores. I ara hem de parlar de Cor de Teatre de Banyoles. Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses alhora. Un cor que trenca amb la distribució característica d'aquestes formacions sobre l'escenari per incorporar moviment, acció, recursos propis de l'àmbit teatral. Fundat i dirigit per David Costa, treballa des de fa 25 anys en la recerca de noves sonoritats, experimentant amb el seu potencial expressiu i la interpretació. Per tot això és molt més que un grup vocal, és una companyia que ha obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic. I de Cor de Teatre us hem de recomanar dos espectacles. Opereta. De què va Opereta, doncs? Un camàlic deixa un piano en un escenari abandonat. De l'instrument surten personatges tots vinculats al món del teatre. Tramullistes, il·luminadors, sastres, directors, actrius i actors. Junts interpretaran, amb la complicitat de les més famoses obertures, àries i cors d'òpera, diferents situacions en forma d'esquetx. Opereta és l'obra més coneguda de Cor de Teatre. Es va estrenar el 2011 a Girona amb la direcció musical de David Costa. Va estar programada en temporada estable al Teatre Nacional de Catalunya, al Teatre Poliorama i al Teatre Victori de Barcelona. L'espectacle va fer una extensa gira per Catalunya actuant als teatres més importants, com per exemple el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i programat durant 3 edicions consecutives al Festival Temporada Alta. Opereta va ser un dels espectacles revelació de l'edició del Festival Off d'Avinyó del 2012. I precisament aquest Festival d'Avinyó va situar Cor de Teatre a l'escena internacional, obrint-li les portes d'Europa. Després d'una temporada estable de 3 mesos al Teatre Antoine de París, a la tardor del 2013 es va iniciar la gira internacional per França, Suïssa, Bèlgica i Alemanya amb més de 350 representacions. L'espectacle ha guanyat el Premi Butaca al millor espectacle familiar, 17a edició. També ha estat finalista de la 15a edició del Premi Maig de Teatre com a espectacle revelació. Ara, Cor de Teatre ha fet una nova actualització d'aquest espectacle internacional. Una opereta més potent, més contemporània, més visual i emocionant encara. Aquesta nova versió revisada d'opereta, a on te la podrem veure a prop de casa? A veure. El 18 de gener al Teatre Principal d'Olot. El 22 de febrer a les 17 hores al Teatre de Sal. El 4 de maig al Teatre del Jardí de Figueres. I el següent espectacle de Cor de Teatre que us volem recomanar són els Pastorets de Banyoles. En el programa de la quarta paret del passat mes de març, en Joan Solana, director dels Pastorets de Banyoles, ens explicava com són aquests pastorets musicals. Si voleu, podeu revisar aquest programa a la nostra web. Recordeu, parlemdeteatre.cat. Els Pastorets de Banyoles és un gran espectacle musical, una gran història amb personatges sobrenaturals, àngels i dimonis en lluita constant i amb uns personatges humans senzills que emocionen i ens fan riure. una obra tradicional contemporània pels públics de totes les edats. Quins són els dies de representació? Doncs tenim 6 representacions. El 26, 27, 28 i 29 de desembre i el 4 i 6 de gener. Totes les representacions a les 18 hores, menys la del 26 de Sant Esteve, que és a les 17. I fins aquí el programa de desembre de la Quarta Paret. Ah, i bones festes de Nadal i un bon any nou 2025. Ens trobem de nou a la Quarta Paret el dimarts 7 de gener. Tanquem el taló. Bona nit!